la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Tot seguit, per començar i com sempre, us fem un avanç dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, avui amb en Joaquim Garrabou, investigador de l'Institut de Ciències del Mar, amb qui parlarem dels canvis i, en especial, de l'escalfament que pateix el Mediterrani. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Comencem notícies, com sempre, aquí, a la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA, les sis banderes negres d'ecologistes en acció de Catalunya. Ecologistes en acció, entitat de la qual forma part ONG ADA, ha atorgat el distintiu de banderes negres a sis espais del litoral català. Es tracta d'uns indrets que són casos flagrants per la contaminació i per la mala gestió ambiental que pateixen. Aquests sis espais són els següents: el Delta de l'Ebre, per l'impacte que tindrà en els seus ecosistemes i arrossars, la retallada d'un 50% en la dotació d'aigua pels regants, un nou llindar que ha estat fixat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Cal recordar que el Delta és una zona protegida, que té, a més, la consideració de reserva de la biosfera. La platja de la Savinosa, a Tarragona, on preveuen construir un complex cultural de 22.000 metres quadrats. Ecologistes en Acció recalca que aquests serveis socials i culturals no són necessaris, perquè la ciutat ja en disposa d'altres que, a més, s'ubiquen en zones més ben connectades. L'antiga cimentera de Vallcarca, a Sitges, un indret que es vol edificar, en què es vol edificar un macrocomplex turístic amb una gran àrea comercial, un exemple de mala gestió urbanística que destruirà un paratge d'una gran importància ecològica i ambiental. També el litoral de Badalona, per l'elevada contaminació tant del subsol com de la platja, procedent de l'activitat industrial. Una situació que és agreujada per la manca d'un sistema de drenatge de l'aigua adequat i per la pressió urbanística tan elevada. Les platges de Begur, a la Costa Brava, pel descontrolat i creixement urbanístic. I també, per últim, el Golf de Roses, per ser l'únic punt de Catalunya on s'ubicaran grans parcs eòlics marins situats en base al Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim. Es tracta d'un espai natural protegit i aquests tipus d'instal·lacions podran afectar negativament les rutes migratòries d'aus i de cetacis. Seran conscients les administracions responsables de tots aquests greus defectes i prendran les mesures adequades? I continua l'escàndol de matar dofins a les Illes Fèroe. Un any més, en aquestes dates, la caça massiva de balenes i dofins s'ha repetit a les Illes Fèroe, situades a l'Atlàntic Nord. Es tracta d'unes illes que depenen administrativament de Dinamarca. La matança és defensada pel govern de l'arxipèlag, que la considera una tradició cultural i centenària. Consisteix a localitzar un grup de cetacis a alta mar per tal d'envoltar-los amb vaixells i dirigir-los fins la costa. Un cop a la platja, i ja sense escapatòria, els maten a ganivetades i a cops de destral. Tots els animals que han estat capturats, inclosos els menuts i les femelles en estat de gestació, moren sense fer cap excepció. La massacre acaba amb les aigües de la platja tenyides d'un vermell intens. El mètode de pesca és cruel i injustificat i ha estat criticat i rebutjat des de fa anys per l'ONGADA i per diverses entitats ecologistes i animalistes. El 2021 es van matar en un sol dia 1.400 dofins. Aquest fet va provocar una onada d'indignació que va incentivar la recollida d'1,3 milions de signatures per prohibir aquestes matances. El govern danès, en conseqüència, va proposar limitar a 500 el nombre d'exemplars que es podrien caçar anualment. Malgrat les promeses, l'ONG ecologista Sea Shepherd ha denunciat que aquest any ja se n'han matat 570. Des de l'arxipèlag es defensen aquest tipus d'actuacions amb l'argument que són un poble que ha viscut tota la vida de la pesca de cetacis per la seva subsistència, ja que allà l'agricultura és molt deficitària. Les diverses entitats animalistes i ecologistes, així com milers de detractors de les massacres, assenyalen que s'estan incomplint normatives per evitar el patiment d'aquests animals tan intel·ligents i afegeixen que de les matances se n'obté un excés de carn que ningú vol o ningú no pot assumir. La vergonya succeeix en un estat com Dinamarca, que es tendeix a definir com un país civilitzat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Si ignores el nom de les coses, desapareix també el que en saps d'elles.
Aquesta cita correspon al metge, zoòleg, botànic i naturalista suec del segle XVIII, Carlo von Linneo, reconegut mundialment com el fundador del sistema de classificació científica natural. Aquest savi naturalista va identificar i classificar totes aquelles plantes, animals i minerals que coneixia segons les seves similituds recíproques. Va començar a preparar el seu propi mètode de classificació l'any 1730, estudi que va ser publicat 5 anys després. El 1751, Linneo va publicar la filosofia botànica demostrant la reproducció de les plantes. La seva curiositat i els seus primers estudis sobre botànica van començar-los des de molt jove, observant les plantes de l'ampli jardí que envoltava la casa dels seus pares. Els seus treballs i investigacions de gran transcendència van representar la base sobre la qual les posteriors generacions de científics han anat treballant, corregint i perfeccionant la ciència de la taxonomia. Entre els nombrosos qualificatius que se li van dedicar a Linneo hi figuren el de príncep dels botànics i la d'haver estat un dels pares de l'ecologia. Classificant i adjudicant noms al regne animal, vegetal i mineral, aquest gran científic va aconseguir incentivar l'interès envers la natura i els seus estudis que mai fossin oblidats.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. Què haig de fer quan marxo de vacances?
Quan anem de vacances hi ha diverses opcions. Aleshores, la millor opció, evidentment, és portar-lo amb nosaltres, si podem. Tenim la casa a la muntanya, la casa a la platja, si anem en un lloc on puguem portar el nostre gat i que ens hi quedem tranquils allà, aquesta, evidentment, és la millor opció. Si el gat, evidentment, no es torna boig un cop arriba allà, i en gats que ho passen malament al viatge, però després allà estan contents. Per tant, per més malament que ho passi el viatge, ja està bé si arribem a un lloc que li és molt favorable. Si no ens el podem portar, i aquest serà el cas que és el més comú de tots, és que ve algú a casa nostra a posar menjar, posar aigua, netejar el sorral, veure com està tot, ens envia una foto pel WhatsApp, el teu gat està bé, està tot, ja és tranquil. Aquesta és una opció. Hi ha una altra opció també, que és que algú vingui a viure a casa teva. Això ho fa algú que pateix més del compte pels seus gatets o que potser d'estar prou temps fora, llavors aquesta és una bona opció perquè el gat així no està sol. Llavors els gatets estan més acompanyats i d'alguna manera tu et quedes més tranquil, el gat està millor, perquè hi ha gats que bueno, potser l'absència molt, molt llarga també els hi pot fer mal. Evidentment, si te'n vas molt de temps, clar, tu has de mirar molt bé. També es pot portar a casa d'algú, algú, jo què sé, algun familiar o algun amic o algun veí que tingui gats o no, depèn, potser ja coneix els altres gats, també a vegades va bé, jo he hagut a vegades d'anar a presentar gats de la mare i la filla perquè després quan marxin de vacances no hi hagin problemes i tothom pugui tenir el gat tranquil i en pau. I finalment, doncs, esclar, si ja no tens cap més remei i no tens cap d'aquestes opcions possibles per tu, aleshores doncs hi ha el que són les guarderies de gats, o digue-li com vulguis, que és que portes el gat a un lloc. Jo això ho recomano menys, no perquè aquests llocs hagin d'estar malament, sinó perquè preferiblement pel gat ell sempre triarà algunes de les opcions que hem dit abans. Evidentment sempre és venir nosaltres, però si no hi ha això, ja que parlem del tema, que a vegades la gent m'ho pregunta, hi ha la figura del cat sitter, que és unes persones que ho podem trobar a internet, si posem Cat Sitter Barcelona, i algunes protectores també ofereixen aquest servei, que és que tu potser vols marxar a casa i no tens ningú de confiança que, es quedi a cuidar els teus gats o que els vingui a veure, evidentment. Llavors hi ha aquesta gent que són els Cat Sitters que et poden fer aquest servei.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699 152 088.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Ens quedem a casa, a Terrassa, més concretament als anys al voltant dels anys 2000, en què tot era flors i violes. Terrassa es pot dir que ha estat el bressol del jazz, no tan sols a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat. La Jazz Cava de Terrassa, jo en soc soci des del principi de la seva fundació, amb aquella eufòria estava orgullós de tenir una big band amb un director californià molt expert en aquest tipus d'orquestra. Era el John Dubuclet. Escoltem amb Fly to the Moon i Change Partners.
Fly me to the moon and let me live among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter or Mars. In other words, hold me tight. In other words, let me kiss you. Fill my heart with song and let me live forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song and let me live forevermore. You are all I love.
must you dance every dance with the same fortunate man? You have danced with him since the evening began. Won't you change partners, dance with me? Must you dance quite so close with your lips touching his face? Can't you see I'm longing to be in his place? Won't you change partners, dance with me? Tell him to sit this one out, and while you're alone, I'll tell the waiter to tell him he's wanted on the telephone. You've been locked in his arms ever since heaven knows when. Won't you change partners and then? You may never have to change partners again. You've been locked. Change partners again. Dance with me. Never change partners. Oh.
Doncs tornem a ser aquí i us tornem a saludar. A on? A la veu dels animals i la natura. Qui el fa, aquest programa? L'ONGA, de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals i la Natura, evidentment. I avui volem parlar, tenim una entrevista on volem definir, evidentment, de manera extensa, de manera per sobre, però sí les afectacions que està patint, en aquest cas, el Mediterrani, el mar Mediterrani, en relació a aquest canvi accelerat de les condicions climàtiques. I per fer-ho tenim el Joaquim Garrabou, a qui ja saludem. Joaquim, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
El Joaquim és investigador de l'Institut de Ciències del Mar, especialment s'ocupa d'aquests estudis dels efectes del canvi climàtic al Mediterrani. Fa uns anys vam parlar precisament amb tu també de l'afectació als organismes bentònics, com puguin ser sobretot els coralls i les gorgònies, amb què també teniu molts de projectes. Però la gran afectació i el que més crida l'atenció, sobretot recentment al mar Mediterrani, podem parlar, que és la temperatura, no, Joaquim?
Sí, la Mediterrània és un punt calent pel canvi climàtic, tant en l'aire però també en el mar, no? I de fet la temperatura mitjana, diguem, de l'aigua de mar de superfície durant els darrers 30-40 anys, doncs, ha augmentat més d'un grau, i això significa que ha augmentat entre 3 i 5 vegades més ràpid, no? O un escalfament superior al que seria la mitjana dels oceans, i per això la Mediterrània es considera un punt calent del canvi climàtic, no?
El darrer informe de l'Organització Meteorològica Mundial a l'abril d'aquest 2023 marca que l'augment de temperatura mitjana atmosfèrica planetària del 2022 va superar ja el 1,15 graus respecte al període preindustrial que situem entre els anys 1850 i 1900. Els mars i oceans acumulen fins a un 90% d'aquest augment de temperatura. I els últims registres del Mediterrani, com deia, són de rècord. Fins i tot l'any passat, temperatures de 29 graus registrats a la costa catalana. Això, perquè ens en fem una idea, és una barbaritat, no?
Efectivament. L'estiu passat el que vam observar, sobretot aquí a la Mediterrània, en la part, a la conca occidental, no?, que és la nostra, es van batre tots els rècords de temperatura de totes les sèries històriques que tenim disponibles, no? De fet, aquesta zona va ser afectada per el que s'anomena una onada de calor marina, no? que són aquests períodes com passa a terra, no? Amb les onades de calor, diguem, de la temperatura de l'aire, no? Pues al mar també hi ha onades de calor, en aquest cas són marines, no? I són períodes en els quals s'assoleixen temperatures extremes, no? durant un període de temps que pot durar d'uns pocs dies a fins i tot setmanes, no? I l'any passat, doncs sí, es van assolir aquestes elevadíssimes temperatures, no? De 28, 29, 27, que no s'havien registrat mai aquí a la nostra costa, no?
Amb aquestes imatges que, evidentment, van afectar més els punts del sud, que són més càlids, són més calents, com, per exemple, puguin ser les Terres de l'Ebre, i amb aquelles imatges que ens arribaven doncs, de les muscleres i les afectacions, precisament des de fa anys, també a la producció de musclos, perquè precisament és un d'aquests animals, no?, que pot patir greus afectacions també per aquest augment de temperatura.
Efectivament, bueno, el cas de la zona del Delta de l'Ebre, a més, es dona el cas que com que són aigües que no estan, estan connectades amb el mar obert, però tenen uns volums d'aigua més reduïts que si estiguessin directament a tocar de la costa, doncs, clar, quan augmenta la temperatura de l'aire, com va passar l'any passat, no? Doncs la temperatura de l'aigua té tendència a augmentar més, no? I per això tenen aquestes aigües més tancades, les temperatures que s'assoleixen són més elevades, i és cert que el cultiu dels musclos, no? Tota aquesta activitat comercial, doncs es veu afectada, i de fet s'han hagut d'anar adaptant i canviar una mica els períodes de producció d'aquestes espècies, no?
Joaquim, explica'ns, ara parlarem també d'afectacions amb altres espècies i altres incidències a causa, sobretot, d'aquest escalfament, però com ho seguiu vosaltres des dels diferents grups de recerca?
Bé, nosaltres portem molts anys, no? Portem més de 25 anys estudiant aquests fenòmens, no? Perquè són fenòmens que, mentre estàvem estudiant el funcionament, no, dels ecosistemes, intentant entendre quins eren els factors que regien, no, o que organitzaven els ecosistemes i la biodiversitat que hi trobem amb ells, no, doncs, vam ser testimonis, no, d'un primer gran esdeveniment de mortalitat massiva, no, que es va estar associada a les elevades temperatures que es va experimentar a l'estiu de l'any 99. No? Diguem que aquest fenomen de mortalitat massiva una de les conseqüències d'aquest escalfament, no? Perquè una cosa és que augmenti la temperatura i digues, bueno, no passa res, va augmentar la temperatura, però aquest augment de la temperatura pues, té conseqüències en els ecosistemes, no? I una d'aquestes conseqüències és això, ser testimonis o ser l'observació d'aquests fenòmens de mortalitat massiva, que són fenòmens que, per fer un símil amb el que passaria a terra, no, és com si estéssim davant del que serien les conseqüències d'incendis forestals. Evidentment, dintre l'aigua no hi ha foc, però quan augmenta tant la temperatura, doncs els organismes no tenen els seus organismes adaptats a aquestes elevades temperatures i s'acaben morint, no?
Suposo que aquesta afectació també és més elevada, perquè de fet, i és molt preocupant, no? És el que comentàvem, aquesta temperatura mitjana del Mediterrani ja ha augmentat 1,1 graus, això estem parlant de mitjana, per tant vol dir que en certes zones i en determinades zones, com en punts de les Illes Balears, la temperatura ja ha augmentat a 1,5, un grau i mig, respecte de nivells preindustrials. Això és un escalfament molt gran, i especialment aquest escalfament es concentra en la primera, en la superfície, no? En els primers metres de la columna d'aigua. Per tant, també és susceptible més aviat d'afectar també tots aquells organismes que viuen potser més a prop de superfície.
Bé, l'escalfament es dona a tota la columna d'aigua, eh? O sigui, tenim dades des de evidentment, per on tenim més dades i gràcies a les mesures que fan els satèl·lits, no? És de la temperatura a la superfície del mar, no? I que tenim, doncs, que, com que és a la superfície i amb els satèl·lits doncs, tenim informació sobre tota l'extensió de la Mediterrània, però també tenim registres o hi ha registres de l'augment de temperatura més fondària, no? Ja sigui a la costa fins a 40, 50 metres, però fins i tot a 200 o 300 o 400 metres, doncs en alguns llocs ja es tenen sèries que s'ha constatat també aquest escalfament, no? Sí, com deia al principi, les taxes d'escalfament a la Mediterrània són més elevades que la mitjana dels oceans. És veritat que dintre del que és la Mediterrània, doncs no quan parlem de mitjana, doncs és això, és una mitjana, no? Però dintre del que és la Mediterrània, doncs hi ha zones de la Mediterrània que s'estan escalfant més, inclús més ràpidament que d'altres, no? Per exemple, aquí doncs la zona del Mar del Boran doncs seria de les zones que s'està escalfant menys, no? Dintre del que és la Mediterrània, però fins i tot menys s'estan escalfant per sobre del que és la mitjana dels oceans, i tindríem la zona de l'Adriàtic, per exemple, que s'està escalfant molt, molt més ràpidament que a la Mediterrània Occidental, per exemple. No?
A través de tots aquests seguiments que feu, per exemple, ara mateix, i en seguiments de mortalitat, no? Que moltes vegades, doncs, malauradament, però heu de constatar-ho. Què podeu constatar últimament, darrerament, a banda del que ja hem parlat moltes vegades, que són aquests coralls o gorgònies, no? Amb els quals també feu treballs?
Sí, de fet, aquests esdeveniments de mortalitat massiva es donen sobretot no per l'augment de la mitjana, no? D'aquest augment de la mitjana de la temperatura del mar, sinó que aquest augment de la mitjana es dona per aquests pics de calor, no? Aquestes temperatures extremes associades a les onades de calor, no? I aquestes onades de calor doncs, s'han augmentat la seva freqüència, la seva extensió i la seva intensitat en aquestes darreres anys associats precisament al canvi climàtic, no? I amb aquest augment d'aquestes condicions més extremes doncs ha anat associat, tristament, no? Ho haig de dir, amb tota la tristesa del món, ha anat associat a l'observació d'esdeveniments de mortalitat massiva, que sí, han afectat els coralls i les gorgònies, però fins ara hem comptabilitzat més de 90 espècies de diferents, no? Al llarg d'aquests darrers 30, més o menys 30-40 anys, no? Pues han anat patint aquest tipus d'esdeveniments. No vol dir que tots a la vegada, no? Però hi ha aquestes 90 espècies. I sí que m'agradaria remarcar que aquestes 90 espècies no són totes 90 espècies de coralls o de gorgònies, sinó que són espècies que tan diferents com podrien ser macroalgues, la posidònia, una planta superior com la posidònia oceànica que viu en el mar, no? O algues calcàries, o esponges, o altres mol·luscs, no? com podrien ser els musclos, no? O d'altres bivalves. O sigui que és una diversitat molt gran d'organismes que el que ens està mostrant és que aquestes condicions pues, no són normals, no? I van de totes aquestes espècies han evolucionat en un entorn, no? O estan adaptades a un entorn que ara mateix s'escapa de la seva capacitat i per això pateixen aquests esdeveniments de mortalitat.
I després hi ha altres esdeveniments que no són directament relacionats amb la temperatura, però que hi podrien tenir alguna relació, com per exemple la mortalitat de nacres, que és causada en aquest cas per un microorganisme, però bé, que també podria estar associat potser a aquests canvis de temperatura, no? Que es va donar el 2018.
Sí, bueno, els primers casos de la mortalitat de la nacra van ser cap a una mica abans, el 2016-2017, però és veritat que aquí es va identificar un patogen i en aquest cas, clar, les poblacions, que és un patogen específic de la nacra, no, de la gran nacra, i efectivament ara mateix la nacra està en una situació molt de gran amenaça, no, perquè aquesta enfermedad o aquesta ha causat la mortalitat del 99% de les poblacions, no? Amb la qual cosa sí que és preocupant. És cert que aquí s'ha identificat un patogen, que aquest patogen afecta la nacra, no està afectant altres espècies. Per això també deia que l'escalfament, no? Aquesta mortalitat, l'escalfament de l'aigua doncs afecta a una gran diversitat d'espècies perquè és una cosa que afecta en general, no? No es tracta d'un patogen que, com en el cas de la nacra, doncs ha afectat només en aquesta espècie. És veritat que probablement el fet que pugin també les temperatures hagi fet, això estic una mica, ara mateix no sé si hi ha estudis que ho hagin determinat, però bueno, és una mica de sentit comú que si les espècies estan més sota condicions d'estrès, doncs és més fàcil, no, que aquestes enfermetats o aquests patògens, doncs, puguin actuar, no?
I després, per acabar de definir una mica, molt a llarg, extens, la situació, és aquesta migració o aquests canvis de condicions també de determinades espècies que, evidentment, escapen d'aquestes temperatures més elevades i se'n van més cap al nord, o hi ha espècies d'altres ambients més tropicals que també venen cap aquí, i això, evidentment, comporta modificacions, també.
Sí, sí, efectivament, aquesta seria el... Hi ha d'altres efectes, no, o conseqüències de l'escalfament, però les dues principals que sempre destaquem és la primera d'aquests esdeveniments de mortalitat massiva que acabem de comentar, i el segon és el reposicionament, no, de les espècies, la redistribució de les espècies en funció de les seves afinitats de temperatura, no? I aquí hi ha dos moviments principals. El primer són d'aquelles espècies que són natives, evidentment, sobretot són espècies que es poden moure, no? com podrien ser peixos, no? Però que les espècies natives que són de la Mediterrània i que ja originalment, doncs, les trobàvem només en les zones més calentes de la Mediterrània, que amb l'escalfament, doncs, ara les trobem en zones més al nord, no? que són les zones més fredes de la Mediterrània. No? I aquí tenim casos com, per exemple, les morenes, no? o els espets, o el talassomapau, que són aquests peixos musculós, no? Doncs aquests hem observat, no? Com a poc a poc, durant els darrers anys, les darreres dècades, doncs han anat ocupant més espais, no? Més espais cap al nord. També les espècies que tenen afinitat per aigües més fredes, natives de la Mediterrània, doncs aquestes cada vegada s'han trobat, com que no poden anar més al nord del que marca el límit geogràfic, doncs clar, aquestes espècies estan patint una disminució de les seves poblacions, no? O sigui que tenim aquest moviment, diguem, de nord, de sud cap a nord, no? I el segon moviment que estem observant, i així també per simplificar-ho, no? Seria tota aquesta entrada d'espècies d'origen o d'afinitat tropical que estan entrant a la Mediterrània a través del canal de Suez, no? Que són aquestes espècies exòtiques o introduïdes dintre la Mediterrània, sí, que s'han trobat amb un mar rescalfat, no? Amb la Mediterrània rescalfada, i s'han trobat amb un mar en el qual es poden desenvolupar, no? I aquestes espècies estan ocupant principalment la part est de la Mediterrània, però també s'estan movent de l'est cap a l'oest, no? Anant-se movent o colonitzant les costes més occidentals de la Mediterrània, no?
Us recordo que escolteu La veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel i que escolteu el Joaquim Garrabou, que és investigador de l'Institut de Ciències del Mar, especialment estudia els efectes del canvi climàtic al Mediterrani, que avui estem definint d'alguna manera. I vista la catàstrofe, Joaquim, vista aquest panorama absolutament negatiu, veiem que, esclar, Com tenim el tema de la protecció? Perquè, de fet, a Catalunya, i si ens posem al Principat de Catalunya, només hi ha dues zones amb una gestió ben específica i considerada, extensa, com podrien ser el Cap de Creus i les Illes Medes. Per tant, el panorama de protecció tampoc és gaire optimista.
No, bueno, i aquí hi ha dues lectures, no? La primera lectura que jo faig, i per ser optimista, perquè crec que no ens podem refugiar només amb... refugiar. De veure que tot, que hi ha moltes coses que van malament, hem de ser realistes i dir les coses com són, no? Però, per l'altra banda, també és veritat que ara mateix, no, hi ha una sèrie d'instruments que la nostra societat, tant a nivell regional, com estatal, com internacional, no? Que tenim, sembla que no havíem estat mai tan ben dotats, diguem, d'instruments per poder fer front als reptes que tenim, que és aquest del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, no? Que tots estan interrelacionats, però bueno, aquí tenim aquests grans acords internacionals, que això s'ha de declinar en accions a nivell estatal i regional i local, no? El que es tracta és que de posar-les realment en marxa, no? I de fer-les realment operatives, no? I en aquest cas sí que m'agradaria destacar l'objectiu que hi ha tant a Nacions Unides com a nivell europeu, no? Que és augmentar el nivell de protecció dels mars. No?
L'objectiu que surt de la cimera de la biodiversitat de Montreal del passat desembre, no?
Es va adoptar el desembre passat, però que, per exemple, a nivell de la Mediterrània ja s'havia adoptat un any abans dintre del mar del Conveni de Barcelona, que són dintre de Nacions Unides del Departament de Medi Ambient, no? De Medi Ambient de Nacions Unides, no? Del Programa de Medi Ambient de Nacions Unides, i el Conveni de Barcelona, que reuneix a tots els països de la Mediterrània, i ja fa més d'un any que també van adoptar aquesta necessitat aquest acord, no? de protegir el 30%. I no només això, sinó que els països europeus ja havien adoptat dintre del que és el Green Deal, no? Aquest 30% ja estava adoptat des de feia uns quants anys enrere, però és que, a més, dintre a nivell europeu hi ha l'exigència o hi ha l'objectiu de protegir estrictament un 10% d'aquest 30% d'aquí al... Això és un objectiu molt ambiciós. Només us diré una xifra, no?
Sí, perquè queda molt poc temps.
Perdona, només us diré una xifra. A nivell de la Mediterrània, ara mateix, diríem que hi ha entre un 7 i un 8% de zones protegides, sí. Val? Que ja veieu que estem lluny d'aquest 30%, i a més, d'aquest percentatge protegit, d'estrictament protegit, només tenim un 0,001%. És a dir, que per arribar a aquest 10% estrictament protegit, que és el que sabem que funciona més, doncs tenim moltíssima feina i estem al 2023, o sigui, ens queden 7 anys de moltíssima feina. O sigui, que aquí jo sí que faria una crida a tothom, no?, que es mobilitzi per fer efectives aquestes mesures que sabem que funcionen i que ens ajudaran a que els impactes que estem observant doncs es disminueixen i que puguem ajudar la natura, no?, a tornar i a que sigui tan generosa com sempre ens ha demostrat, no?, que quan se li donen les condicions doncs pot tirar endavant, no?, i ajudar-nos a fer d'aquest món un món tan meravellós com és, però que continuï sent meravellós i que puguem disfrutar-lo per molts anys i beneficiar-nos de tots els serveis que ens està aportant.
Sens dubte té una gran capacitat de regeneració la natura i, per tant, també hem d'aprofitar tots aquests mecanismes. No ho resumiríem potser dient que els mecanismes hi són, el que passa que el que falta és l'aplicació directa, aquesta aplicació,
sí.
Aquesta aplicació directa dels mecanismes. Sort que hi ha gent també, com per exemple la gent de l'Institut de Ciències del Mar, que a banda d'investigar, doncs també impulsen diferents projectes. Vosaltres en teniu bastants, també, i que impliquen, per exemple, la ciutadania, no? Un dels més coneguts és el d'Observadors del Mar, en què també la gent pot reportar diferents dades per ajudar una mica, doncs, aquest monitoreig del que són, això que parlàvem, no? Espècies invasores, temperatures, etcètera, etcètera, no? I també és una bona eina.
Efectivament, contribuir a la solució passa per moltes... pot venir de moltes maneres, no? I totes les formes i totes les experteses i totes les aproximacions que vagin en la línia d'ajudar la natura, doncs són bones, no? I és cert que nosaltres des d'aquí l'Institut de Ciències del Mar, però no només des de l'Institut de Ciències del Mar, sinó dels altres centres del CSIC, no? Estem impulsant aquest programa de Ciència Ciutadana Marina juntament amb altres organitzacions de recerca, com la Universitat de Barcelona, la Universitat d'Alacant, la Universitat de Girona, etc., per tres coses principalment, no? La primera és ajudar-nos a tenir informació sobre els efectes d'aquest escalfament, no? Els equips científics sí que podem anar al mar, però al final tenim unes capacitats limitades i aquests efectes, sobretot com els del canvi climàtic, que actuen a unes escales geogràfiques tan grans, doncs com més informació i més fiable seran les nostres... podem prendre decisions d'una manera més informada, no? I això és capdalt, no? O sigui que el primer objectiu d'observadors del mar precisament és aquest, no? D'augmentar la nostra capacitat d'observació. La segona és conscienciar a la ciutadania, perquè a través d'aquest projecte doncs nosaltres podem explicar, no, el que està passant, com estem fent ara mateix, no, perquè la ciutadania se'n doni compte que si l'aigua s'està escalfant es poden estar més estona a l'aigua, però això té unes conseqüències sèries i que tothom n'ha de ser conscient. No? I la tercera i última pilar pels quals estem treballant amb observadors del mar, no, és augmentar la nostra capacitat de diàleg, no, de la comunitat científica entre tots els altres actors, no, que volen participar o contribuir o que estan en contacte amb el mar, no, ja siguin les administracions, els centres de busseig, les associacions en pro de la natura, el sector nàutic, etc., per poder treballar plegats, no, i que quan es prenguin mesures o quan es decideixin de prendre mesures, doncs siguin informades, no, i que tothom hagi pogut contribuir a que aquestes mesures doncs, siguin el més raonades possibles i el més efectives possibles, i sobretot que quan es decideixin s'implementin d'una manera efectiva, no? Perquè tenim, com deia, molts marcs regulatoris, no? Estan aquí, el problema és fer-los efectius. No? I ja que has comentat abans el Parc Natural del Cap de Creus, el Parc Natural del Cap de Creus es va declarar fa més de 25 anys, l'any 98, si no vaig errat, o 25 anys ara, i encara no, ara mateix no té un pla de gestió aprovat, s'està negociant. Això vaja, deixa molt que desitjar. Jo sé que s'està treballant i molt, però no deixa de ser bastant definitori, no? O bastant un exemple que no hauríem de seguir. És a dir, que els espais protegits han de tenir plans de gestió i que s'estiguin aplicant de manera que es pugui fer front i que el rol d'aquestes àrees marines protegides doncs, sigui el que ha de ser. No?
I evidentment cal estendre tot això a les diferents xarxes i àrees Natura 2000 que hi ha també en espai marítim a Catalunya perquè la gestió passi a ser més efectiva. Hem definit una mica, a grans trets, però, Joaquim, una mica la situació. Deixa'm citar també dues altres projectes que teniu, com MedRecover, que són més d'implicació de diverses institucions també i en la investigació, medrecover.org o t-medNet, t-medNet.org, en què hi col·laboren 30 institucions públiques i 30 reserves marines doncs, a països diferents també de l'àmbit mediterrani i que són interessants des de l'Institut de Ciències del Mar també s'impulsen. Per tant, catàstrofes, però alhora solucions. Intentem veure el positiu, intentem també solucionar tot el que no funciona. Joaquim Garrabou, hem fet una mica d'explicació a grans trets de tot el que succeeix. Moltíssimes gràcies per intervenir avui també.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'atenció que doneu en aquests temes tan importants. Gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
La Big Band de Terrassa, com la fi de moltes elles, va tindre que plegar. Estava subvencionada per diverses empreses constructores i l'Ajuntament de Terrassa, La Caixa i Comràdio. És clar que això no podia durar i es va dissoldre. El director, el John Dubuclet, diuen que es va portar dels Estats Units una sèrie d'arranjaments orquestrals que són fonamentals, a part de la professionalitat de cada músic, perquè el conjunt soni bé. I és que la Big Band de Terrassa era un molt bon conjunt. Aquests tracks que escoltareu tenen com a vocal el David Alien. És un cantant famós als anys 40, nasqué l'any 1923 i morí el 2012, amb una llarga història de drogues que el va apartar de molt bones orquestres, encara que la seva veu a la senectut es va rehabilitar. Però ja l'escoltareu. Tot seguit, Someone to Light Up My Life, del John Carlos Jobim i I Never Had the Blues, a la propera, si Déu vol.
Where can I search for the love to replace you? Someone to light up my life. Someone with strange little ways, eyes like the blue autumn haze. Someone with your laughing style and the smile that I know will keep haunting me endlessly. Sometimes in stars or in swift flight of seabirds, I catch a moment of you. That's why I walk all alone, searching for something unknown, searching for something or someone to light up my life. I catch a moment of you. That's why I walk all alone, searching for something unknown, searching for something or someone to light up my life. Chicago, I never had the blues. The day I left that city was pretty bad news. I left my loving woman the day I paid my dues. Until I left Chicago, I never had the blues. I always was a wild one, and she couldn't make me cry. The day that I got caught, I thought I would die. She pointed to the highway. I got out my walking shoes. Until I left Chicago, until I left Chicago, until I left Chicago, I never had the blues. Was a wild one, and she couldn't make me cry. The day that I got caught, well, I thought I would die. She pointed to the highway, got out my walking shoe. The rain came pouring down, then my heart began to drown. Then, until I left that town, then I never had the blues. Because I never had the blues. Because I never had the blues.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. Les bosses de plàstic, a part de contaminar el medi ambient, es converteixen en una joguina perillosa pels nostres animals de companyia.
Sí, sobretot perquè el soroll que fan les bosses en tocar-les crida l'atenció de gats i de gossos, especialment quan són cadells, i a més les poden veure com un lloc on amagar-se. Us aconsellem que les tingueu fora del seu abast, perquè jugant poden empassar-se un tros de plàstic i ofegar-se, o també quedar-se atrapats dins de la bossa i no poder-ne sortir.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú a llarg termini. Al poder polític li costa molt assumir aquest deure en un projecte de nació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.